Et va bé, Martí?
Sí.
Vale. Bueno, doncs necessito que m'expliquis això mateix. És a dir, vosaltres heu iniciat els tràmits ja per convertir Aula de So en una fundació?
Sí, bueno, ja fa abans de la quarantena i d'allò vam iniciar els tràmits, vam posar mans d'un advocat, amb la quarantena es va aturar el procés, però ja a mitja quarantena, a mitja pandèmia, vam tornar a reprendre el tema i ja està fent l'estudi de com ha de ser, de com s'ha de fer, i de fet ja hem fet inclús el primer pagament de la gestió i tràmits.
Teniu una idea de per quan pot trigar, és a dir, quan podreu dir que Aula de So ja és una fundació?
No, no, no tinc una idea, però no ha de trigar massa. No ha de trigar massa, clar, això és un valor relatiu, però crec que el curs 21-22, que és el curs que començarem ara, Aula de So ja serà fundació.
Per quin motiu heu decidit fer aquest pas?
Per moltes i diverses raons. Una fonamental és perquè tot l'esforç i el resultat d'aquests 32 anys de feina quedin consagrats a l'objectiu que tots els que hem participat en el projecte preteníem. És a dir, que haver aconseguit un patrimoni, uns locals, unes infraestructures, no quedi supeditat diguem-ne, a herències i hereus ni a històries, sinó que quedi realment dedicat al que tots els que hem estat darrere del projecte hem volgut que sigui. I bàsicament és fomentar l'educació musical i la música a la ciutat i al país i a tot arreu.
Quins avantatges trobeu doncs a aquest canvi legal, podríem dir?
Aquest canvi legal, doncs, representa moltes coses. D'entrada, per la ciutat o per Sant Cugat, vol dir que hi ha una colla de gent que estan molt motivats o molt interessats, i així ho han demostrat, perquè fan una donació, diguem-ne, que queda en forma de patrimoni real dedicat exclusivament als fins que perseguia Aula de So, que és la promoció, l'educació, la difusió de la música. Per tant, el primer objectiu és aquest, i que, a més a més, les generacions que vinguin darrere nostra puguin seguir utilitzant, doncs, aquest esforç titànic, perquè ho ha estat, perquè vam començar amb zero a la butxaca, doncs tot aquest esforç que per nosaltres ha estat titànic, doncs, pugui tenir continuïtat i puguin seguir fent el que fan. Crec que aquest és el primer avantatge. A partir d'aquí, un segon avantatge és que suposo que la percepció social d'una fundació és algo més sòlid que una simple associació que és com més vulnerable o més làbil. De fet, l'associació ha sigut molt sòlida i els resultats ho demostren, però bueno, la fundació té una forma jurídica més consolidada a nivell de percepció de tothom, d'institucions i a la societat en general. I en tercer lloc, evidentment, doncs, això és la creació d'una fundació és posar un patrimoni, diguem-ne, com vaig comentar l'altre dia, amb una ampolla i llançar-la al mar. És a dir, ningú es podrà vendre aquest patrimoni, ningú podrà explotar aquest patrimoni si no és per aquesta finalitat. I, per tant, no hi ha herències, no hi ha hereus, no hi ha ningú que pugui reclamar a ningú res d'aquest patrimoni i dir això és meu.
De quina manera continuareu vinculats a tu personalment i la resta del personal que teniu ara mateix a Aula de So?
Bé, això no, crec que no afecta una cosa ni una altra. Evidentment, una fundació té un organisme que és el patronat, i jo crec que tant la cooperativa com la SL que es va crear, com, diguem-ne, tots els projectes que han anat tenint realitat jurídica i pràctica, podran ser representats tant com vulguin en aquest patronat, de tal manera que l'objectiu segueixi sent el que sigui, no es converteixi en una batalla campal d'aquí 20 anys, o 40 o 50, però bueno, la veritat, d'aquí 50 anys jo no hi seré, que facin el que vulguin. Per tant, en el patronat hi hauran totes les forces vives representades que han fet possible això. I aquest patronat, el patronat és responsable i alhora és director de les accions de la Fundació. Segurament la cooperativa de treball associat que fa, crec que va ser l'any 90 que vam crear, no, 90, no, més tard, potser, seguirà funcionant com a cooperativa i atenent les necessitats laborals i de feina que fins ara estaven. Per tant, hi haurà algú que estarà contractat per la Fundació, però molta activitat serà vinculada a la cooperativa, que en el fons és qui té també la titularitat, diguem-ne, de la gestió del que és l'Escola de Música Olor de Sol.
I tu personalment?
Jo personalment? No sé, fins allà on em vulguin. Quan ja no em vulguin o quan ja no pugui, doncs adéu-siau.
Però encara, encara no tens clar quin serà el paper que faràs?
El paper que faré? Me puc imaginar, però no serà durant molts anys. Suposo que em posaran al patronat i suposo que seguiré liderant i estirant de tot el que pugui i una mica més, però, evidentment, bueno, el temps de tothom és limitat i no ho sé. Precisament crec que la gràcia de la Fundació i de tot el que hem fet és que moltes coses ja no depenen de mi. Sí que he estat pues, un promotor, un motivador, un líder o el que vulguis, però bueno, a partir d'aquí, mira, a la ONG hi ha una Ruth Corin que treballa molt bé i que ho porta molt bé. Al cor infantil hi ha un Oriol Castanyer i una Anna Buixet, una Elisenda Carrasco, que són tres fenòmenos i tres tios imponents treballant. A la orquestra hi ha un Lluís, un Oriol i un Roberto, i bueno, és que hi ha tanta gent a l'escola que t'he dit uns noms i m'he quedat curt, perquè així no els he esmentat a tots. Jo crec que cadascú ho ha d'anar fent i ja està. I el meu paper és el que és. Sou professor de música, sou professor, ara sóc professor de guitarra, faig classes de guitarra, si em toca fer llenguatge musical, faig classes de llenguatge musical, i si em toca gestionar la producció d'un espectacle o el muntatge d'una organització, doncs aporto la meva experiència al tema.
Molt bé.